Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15. Toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores de Ràdio Sabadell. De bon rotllet avui per acompanyar-nos de fons. Què tal, Luigi? Bona tarda.
Doncs molt bé, Jaume, aquí disposats a compartir una estoneta amb bandes sonores de pel·lícules que ens han agradat o que estan per veure i que
no sabem si ens agradaran.
Que volem compartir amb vosaltres aquesta música durant aquesta estoneta.
Molt bé, doncs això és el Generació BSO, per si algú s'incorpora en el que és aquest programa. És un programa de Ràdio Sabadell, 94.6 de l'FM o a qualsevol moment del dia durant podeu mirar el nostre podcast i xerrem de cine, de sèries, posem alguna cançoneta, donem la nostra opinió bastant lliure, moltes vegades sense agafar-nos a res que sigui extremadament expert, però ens agrada i esperem que us agradi. I avui el Luigi ha preparat un programon. El programa es divideix en diferents seccions i comencem directament amb una secció, sí o no, Luigi?
Sí.
La pel·lícula de la setmana.
La pel·lícula de la setmana, primera pregunta. L'has vist?
Sí.
Molt bé, doncs, adelante.
Doncs...
Per tant, un moment, espectadors no, oients, avui venim amb
criteris. Venim amb els deures, estem, amb, els deures
amb els deures fets. I avui l'opinió que donarem és, havent vist allò de què parlarem.
No és llegida. De...
Exacte, avui no Wikipedia.
Jo a vegades escolto als bars, a l'autobús, el que parla la gent, les pel·lícules i m'ho apunto.
T'ho apuntes.
I així no les haig de mirar. Doncs parlem de la pel·lícula... Ara ja fa uns quants dies que ja no està a la cartellera.
Ja no hi és?
No. Aquesta va sortir... Va ser pel Nadal o una mica abans?
Una mica abans del Nadal.
I és la de Bad Times at the El Royal, Malos Tiempos en El Royal. I bé, és un thriller del 2018, d'aquest any, com hem dit.
Aquest any passat, xaval, aquest que any... estem al 2019.
Ai...
Tu encara deus posar la data amb el 2018, no, a classe?
Jo sí, ah, ja els nens arriben. Doncs està dirigida pel senyor Drew Goddard, que el farem servir una miqueta en el programa d'avui com a fil conductor per anar tibant i anar trobant algunes altres pel·lícules en les que ha participat. Però primer centrem-nos en aquesta, una pel·lícula on apareixen 7 personatges, diria que són, protagonitzats pel Jeff Bridges, la Dakota Johnson, John Hamm, Kylie Spaney, Lewis Pullman, Nick Offerman i Chris Hemsworth.
I la Cynthia
Erivo, també.
No sé
què. Doncs és una pel·lícula així amb un argument doncs, bastant senzill, en principi, no? I és un hotel, un hostal d'aquests de típic americà.
Un motel, no?
Un motel en els anys 60, diria que és, finals dels 60, als Estats Units, i que és, crec que separa com dos estats, l'hotel, Nevada i no sé quin. I bueno, doncs es troben aquests 7 personatges en aquest hotel i la pel·lícula juga una mica amb això de que has d'anar descobrint, bueno, a poc et van ensenyant coses sobre aquests personatges.
I la relació que hi ha entre ells.
La relació que es va formant i acaba tot en una... espiral de violència, no?
Sí, bastant. Bueno, el cartell és a l'Hotel en Flames.
Sí, és bastant una pel·lícula que perquè a qui li agradi la violència així... Bueno, qui li agradi la violència...
No per, en el cine, en el cine.
En el cinema, a la ficció, doncs gaudirà bastant. I bé, després també hi ha com tota una temàtica així de secta i tal, no? Bueno, no tampoc explicaré gaire més. No. Però bé, pel·lícula molt recomanada i que té algunes similituds amb la pel·lícula que ha de sortir ara d'aquí poquet del Quentin Tarantino.
La de Eres una vez en Amèrica?
Sí,
ah, no.
No, la d'aquesta que parla com del Charles Manson.
Ah, vale, sí, tal. Però Eres una vez en Hollywood, li vol anomenar.
Doncs, pel que he sentit, té bastant, bueno, té bastantes
similituds. Es poden relacionar.
Sí.
Haurem d'esperar, bueno, per això, perquè aquesta del Tarantino em sembla que s'estrena el 19, però no sé si passat juliol o passat...
No sé, ja la trobarem. I llavors us he escollit un tema del The Isley Brothers que es diu Dissolve Heart of Mine.
Doncs així comencem. Doncs aquests eren els Isley, no sé, no es deu pronunciar així, segur la S, segur que no sona. Isley Brothers, This All Heart of Mine, no només per la cançó, sinó per tot el que ha explicat el Luigi, i m'han entrat ganes de veure la pel·lícula, m'haurem d'esperar que surti en DVD i anar a buscar-la a les biblioteques municipals, que per si no ho sabeu, ara amb el vostre carnet podeu pillar pel·lis online, des de casa,
sí?
Eh?
Ah, això fa temps que
sí, ja no cal que vagis allà físicament a agafar la pel·li, sinó que tenen un catàleg, com Netflix.
Pues molt millor, perquè jo moltes vegades, a veure, no vull dir què tal, però els DVDs estaven ja cascadets.
Estaven cascadets, sí, sí. Els deuen haver ripeado.
Clar.
I els deuen tenir una base de data. No sé com ha anat, però pot donar molt de sí. Molt bé, Luigi, ens deies que a partir del director, que era el Drew Goddard, té alguna cosa a veure amb el Goddard de tota la vida, no?
És ell... que el van congelar en realitat i
s'ha canviat el nom, no?
Exacte, i s'ha canviat per anar al Yankee.
De quantes pel·lis d'aquest senyor ens parlaràs?
Doncs us parlaré de, a veure, una, dos, tres... tres.
Tres més.
Sí.
Doncs todo tuyo. Veig que el títol és Cloverfield, no sé de què va...
Cloverfield i, sí, Monstruoso. Crec que és com una mena de saga, no la conec gaire... I ens explica, bueno, en aquest cas, el senyor Drew Goddard, que estem fent servir de fil conductor.
Ah, ja sé quina pel·li és, la vaig començar a veure un cop, que la feien a la tele.
Així de bona era, no?, que la vas començar.
Sí, 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 i vaig canviar. No sé si perquè teníem la meva ment, no, jo tinc com a estructura i en plan, no, jo toca sèrie, m'ha d'igual que la peli... No, que, diria no. Que no em va despertar. Però és en plan, sí, ja recordo, hi havia com una festa, uns col·legues, tal, no sé què, i de cop i volta passa alguna cosa a l'exterior que els fa que estiguin confinats a l'habitació, pot ser?
Sí, hi ha, bueno, és uns monstres, crec, diria. Bueno, la pel·lícula és, com molt bé deies tu, Jaume, són seis joves que estan en una festa de comiat i un monstre gegant, suposo que a l'estil Godzilla o alguna cosa similar, doncs ataca la ciutat en aquell moment. I bé, la curiositat és que això està produïda per J.J. Abrams i amb guió d'aquest senyor Drew Goddard. A banda d'aquesta Cloverfield, hi ha unes altres Cloverfields.
Ah, sí?
Sí, hi ha diverses, són com una saga i podeu trobar Cloverfield no sé què, Extension o no sé, ara no sé com es diu.
Extension.
Me l'he inventat una mica, però...
I la no, hi havia una pel·li a Netflix, sí, que deia Paradoja, no sé què.
Sí, algo així. Però Cloverfield, Paradox...
És d'aquest paio?
No sé si ben bé d'ell, però suposo que deu seguir una mica d'això. O no, potser...
És que ara em sonava allò de Netflix i quan després he llegit això... Molt bé, molt bé. Mm-hmm. Aquesta l'has vista tu?
No.
Per tant, aquesta no parlem amb coneixement de causa.
Per això, com heu pogut notar, he pogut explicar poqueta cosa.
El que hem trobat a l'internet, a la red de redes.
Xerrant amb la gent. Doncs això, d'aquesta pel·lícula Cloverfield, hem escollit una cançó que es diu Ratatat, sí, ho he dit bé. Ratatat, del grup 17 Years.
I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am.
Doncs això era Ratatat dels 17 Years, o no sé si era al revés, no. 17 Years de Ratatat.
17 Years és la cançó, o sigui, he dit això, el grup Ratatat.
Ah,
no?
Vale, doncs potser ho he entès jo malament.
Ah, potser m'he equivocat.
Una no combinació, ja veieu que toquem una mica a tots els pals, com sempre, com aquesta... Bon rotllito de fons. I ara anem a aquesta, sí que podré dir alguna cosa, perquè la següent pel·li de la que parlarem és Guerra Mundial Z. En aquest cas, el senyor ara t'ho diré, el Drew Goddard, és director o és guionista i prou?
En aquest cas diria que és director.
És director. Aquí és el senyor Brad Pitt, no? Que és científic, no? Treballador de les Nacions Unides, i està a nivell mundial, no? Hi ha com una hecatombe de zombis, que és un estrès de pel·li aquesta, perquè jo me'n recordo 28 dies després que t'estressaves quan veies els zombis corrent. Aquí no és que corrin.
Pugen uns a sobre els altres, no?
És molt heavy. L'escena aquella en la que intenten invair aquella ciutat emmurallada és molt, molt heavy. I res, no sé què més dir.
Doncs d'aquesta, el que sí que podem dir és que està basada en una novel·la del mateix nom, que és de Max Brooks, i que, pel que a mi, les crítiques que jo he rebut així informals són que la pel·lícula, comparada amb el llibre, doncs és un bastant clàssic això, però que deixa bastant que desitjar, perquè el llibre sí que és cert que està com escrit com si fossin, bueno, amb un realisme, per ser tota una història de zombis i tal, com reaccionarien els països, i són com documents, o sigui que no és ben bé...
Ah, sí, eh? Sí. És com... Vull dir, dintre de la novel·la hi ha com si fos un document real.
Sí, és com una història així, no? I que llavors la pel·lícula, clar, en detriment d'això, fa una altra aposta, que és per l'acció, no? I, i el Brad Pitt en un helicòpter por ahí salvando gente.
Sí, sí, bàsicament no? Això. Ratificant el que hem dit al principi d'aquesta pel·li, veig aquí que no està dirigida pel Godard.
No està dirigida.
Sí, que està escrita, suposo que ha adaptat al guió... del senyor Max Brooks.
O potser va passar per allà.
Va anar un dia al rodatge, perquè era col·lega...
Com veieu, he buscat molt a fons, llavors Drew Goddard en aquella va anar a prendre un cafè amb Brad Pitt en un dels descansos del rodatge.
No, el que jo recordo, vull dir, la història que hi ha darrere pot ser més o menys interessant, el Brad Pitt fa un bon paper, però és això, és una pel·li que hi ha moments que són molt estressants, vull dir, a part del fil conductor que pugui tenir, que pugui despertar més o menys interès, és una pel·li que es pot veure, no es fa avorrida, però hi ha moments de tensió al sofà. Què escoltarem d'això?
Doncs escoltarem una cançó ara una mica així més
popera,
actual,
no?
Popera, de Cary Kimmel, que es diu Go. No!
Doncs ja ho hem dit, que aquesta era una mica més popera i actual. Ens han entrat ganes de bailote ara aquí una mica. I anem amb la quarta i última pel·lícula en la que, d'alguna manera o altra, no sabem si dirigint, prenent un cafè amb l'actor o amb l'actriu protagonista,
sí, no,
o fent una adaptació.
Sí, que ho sé.
Ah, vale. Cabin in the Woods. Aquesta sí. És de por?
Sí.
Ah, bueno, és slasher.
És un slasher. És un slasher.
Això, no som uns experts dels slasher.
És un slasher, però slasher vol dir una pel·lícula d'aquestes d'un assassí, assassí que va matant a tota la gent que apareix en aquella pel·lícula. Doncs aquesta és una... És de terror i de comèdia, diria, i es diu The Cabin in the Woods, La cabanya en el bosque,
que és una adaptació, pot ser, o un remake d'algú que ja existís o no?
Pot ser, a veure,
és una idea superoriginal, m'imagino.
Qualsevol, no? La de los muertos, aquella, com es deia, la de Evil Dead, sí. També és una cabanya en el bosc. Bueno, doncs aquesta mateixa història, no sé si és exactament igual, però en aquest cas la pel·lícula sí que està dirigida, escrita i dirigida per Drew Goddard, i va ser, diria que és la pel·lícula amb la que va debutar com a director.
I aquí surt el Chris Hemsworth també.
Sí.
Ostres.
Pues mira, perquè són col·leguis.
Clar, jo crec que aquí hi ha algo.
Sí, segurament són molt amics. I va ser estrenada el 13 d'abril del 2012. Ens explica la història de dos tècnics que estan en una sofisticada planta industrial i on s'està preparant una operació desconeguda. I una operació d'aquestes que ha de tenir lloc a tot el món. Bueno, està això molt ben explicat, O sigui, puc veure... Bueno, que mentre està passant això, uns altres estan en una cabana en el bosc, mentre els estan observant amb càmeres ocultes, així que no és la típica història, sinó que estan manipulant una cabana per fer semblar que és la típica història. No sé si m'he explicat bé.
No ho entres gaire, però bueno.
Doncs que hi ha una gent que està jugant amb unes persones que estan en una cabana en el bosc per fer-los pensar que estan en una pel·lícula d'aquestes.
Vale.
I...
Això i sembla una mica un capítol de...
De Black Mirror. Sí.
Com aquell que entra en el videojoc i tal, però superreal.
O el de la por, no? Era aquell, no? Sí, el del videojoc de por, no? Que...
Sí, exacte, que entrava en una casa i tal, i no sé què, però en realitat estava connectat de no sé quina manera. Pues que no sé ben bé si deu anar d'això, però bueno.
Es van
pel
copiar.
Que s'ha explicat.
Es van copiar els de...
Aquesta l'has vista? No,
perquè és de por.
És de por i a tu això no t'agrada.
Bueno, crec que és comèdia també una mica, A més està... L'ha escrit també, o sigui, la van escriure Drew Goddard i Josh Whedon junts. Josh Whedon
és el Josh Whedon?
És el de Buffy la cazavampiros.
Ah, vale.
Però també ara molt més conegut per tot el tema de Marvel, de los Vengadores. Ha dirigit i ha escrit la primera, crec. Està ficat en això, és un crack.
És un crack.
I bé, d'aquesta pel·lícula hem escollit un altre tema que es diu Lady Hawk del... La cançó es diu Lady Hawk del club
del Petri
Crazy World.
Que ara comença.
Like waiting here for food to be.
Ràdio Sabadell.
Aquest tema que hem triat avui de fons, que no ho hem dit, però és de la pel·li Lolita, de la qual vam parlar la setmana passada, em sembla que es quedarà aquí a la recàmera, perquè dona un bon rotllito per estar aquí parlant-hi a sobre, bastant bo. I em sembla que ara deixem de banda el senyor que ens ha ocupat durant tota aquesta estona, el
no
senyor Drew Goddard.
No, no, no l'acabem d'abandonar del tot, Jaume.
No l'acabem d'abandonar del tot, em corregeix el meu company Luigi, però sí que l'encabirem dintre d'una nova secció que ens agrada fer de tant en tant.
La sèrie.
Dins de la sèrie, el senyor Goddard també té sus pinitos, no?
Doncs sí, perquè també ha participat en alguna sèrie de superherois. I, bueno, potser, clar, la relació amb Joss Whedon, no? Joss Whedon, superherois... Ell va dir, ei, jo també vull una
I
mica...
I potser va ser ell qui va dir, perquè no poseu el Chris Hemsworth de Thor?
Pues pot ser. Sí. És que ho estic veient, eh?
Sí, sí.
Va ser, tot això va passar una tarda en Malibu.
En Malibu, un Starbucks.
Patinant. Aquests tres personatges...
No, amb el seu biquini.
Li van dir, ei, potser que ens anem a perseguir policies en bicicleta i coses d'aquestes, no? Bueno,
Pacific
doncs,
Blue.
Deixem-nos de tonteries.
Oh, parlem un dia de Pacific Blue.
Vale. Doncs deixem-nos de tonteries, Jaume, que sempre estem dient tonteries, i parlem de Daredevil, la sèrie. Ja hem parlat alguna vegada, diria, que he fet algun comentari.
Més d'una, diria.
Doncs tercera temporada, la cosa va bien, continua amb la seva foscor, i això, el senyor Drew Goddard ha dirigit algun dels episodis de Daredevil i dels Defenders.
Daredevil, perdó, eh? De què és? És Marvel?
És Marvel.
I és raro, perquè és que l'altre dia tenia una conversa, més que una conversa, escoltava, que algú deia que Netflix havia deixat de produir o de fer tot de sèries que tenien a veure amb Marvel, però ara veig que aquesta s'acaba d'estrenar,
bueno,
perquè com
si
Marvel...
Si l'estrenar acabar, no és allò que acabi de sortir al forn, ja porta uns temps.
Però que molt... O sigui que hi ha hagut notícies en plan, es deixa de fer això, tal, no sé què...
Pot ser, perquè
Disney, que traurà la seva pròpia plataforma de streaming, com que és amo i senyor de Star Wars, d'òbviament Disney, de Pixar i de Marvel... Ho està com acaparant tot, perquè de cara a finals del 2019, que s'estrenarà la plataforma Disney Plus, ho oferirà tot ell. I per això diguéssim com que està trencant o acabant els contractes amb Netflix.
Pot ser. Mira, potser ara podem relacionar també el món dels superherois amb la següent que mirarem, però primer parlem d'aquesta, Daredevil, ja us he dit, fosca, recomanada, i The Defenders, que és com una... que serien com uns Avengers, no? Ara no em surt.
Vengadores.
Ara no em surt. No és Vengadores, però són els Defenders, que són el Daredevil, el Puño de Hierro i la Jessica Jones i no sé qui més. Doncs bé, aquest senyor també ha dirigit algun d'aquests episodis. Llavors he pensat, oye... Torna a recomanar Daredevil.
Per si alguna ha quedat clar, no?
També vull dir que... Són d'aquelles sèries que estan bé, tampoc no us espereu una cosa superprofunda, o sigui, són coreografies de baralles, està molt ben fet, en realitat, tot el tema de l'acció està molt ben treballat, molt ben cuidat, i la fotografia és bastant bona. Té una paleta de colors
que al·lucina,
molt pròpia.
Daredevil
i també toquen
coses
dels còmics,
no?
Sí, és l'advocat sec, Matt Murdock.
Exerceix com a advocat?
Sí.
I de nit és Daredevil.
Sí, bueno, això seria la versió més simple, després la cosa va canviant. Però és un superheroi interessant perquè sempre...
Però vull dir que té una font d'ingressos que li permet
estar relaxat
en altres moments
del
dia.
No, però està sempre ajustejant, és un desastre, és molt desastre... Té una moral cristiana molt bèstia, és molt creient, tot això, a més, bueno, es vesteix de dimoni, rep pallisses, tota l'estona està rebent, o sigui, és un superheroi que mola perquè rep més del que dona.
Del que dona,
sí,
és el que
està,
cas, no?
Sí, del que està repartint. I bé, d'aquí hem escollit una cançó que es diu End of Days, de Zachary Quibi, d'algun episodi, diria, de la primera temporada, no, de la tercera temporada.
Like wrinkled leaves. standing kind.
Avui Luigi ens ha portat un seguit de temacles bastant, bastant bons. Aquests, no, no, la veritat que aquests Zachary Kiwi, End of Days, era un tema
kiwi,
bastant...
Un kiwi és un kiwi, un kiwi tothom sap el que és un kiwi, no?
Sí, sí. Correctament en català,
es diu kiwi.
Kiwi has de dir kiwi.
Jo diria kiwi.
Jo li dic kiwi. Jo si he de parlar d'aquesta fruita a la classe, dic kiwi. I no hi ha cap nen que digui, no, es diu kiwi. Perquè no, faria fora
jo dic la bola aquella de pelos. Que si te, vols, te pot menjar com si fos un iogurt, si vols.
Ai, ara em ve al cap un acudit políticament molt incorrecte, que doncs òbviament no, no podem dir en antena. Però Luigi, no sé si algú ha estat molt atent, ha anomenat, quan parlava de superherois, ha dit Titanes.
Ah, sí, he arribat a dir el nom.
Has dit, has dit. Uh-huh. En Luigi, ara li deia jo aquí offline, offline no es diu, no? Offline sí. És fora de línia, però...
Sí, off the record.
Off the record.
No,
off
the record tampoc.
Sí, perquè no s'ha gravat el que t'he dit.
Ja, però això és com un terme més periodístic i tu i jo...
Bueno, total, que li deia, perquè m'estava explicant superemocionat que aquesta sèrie de Titanes també va de superherois, i li deia, però això és de còmics? Sí, sí, tot, no sé què. I li dic, ostres, que estan fent... No, no realitat, perquè en realitat ja eren els còmics en si mateix, però estan portant a la pantalla moltes de les històries que tu t'havies llegit com a adolescent i com a, no sé, quan vas començar amb els còmics, vas començar jove.
Vaig però... començar als 7 mesos.
Ah, sí.
7 mesos dintre del ventre de la meva mare.
Abans d'anar a dormir, no? El teu exacte. Pare llegia, oi, ah, sí. Daredevil.
Oi, està en l'època de Spider-Man. I es posava així a la panxa de la meva mare.
Total, que Luigi s'està tornant boig, perquè l'oferta de plataformes com ara Netflix li estan deixant...
No, en realitat va ser com un... No pot ser, o sigui, jo vaig veure allà el Titanes i dic, no pot ser, o sigui, han fet una sèrie realment...
Ay, Titanes, hicieron historia, eso es la peli aquella de fútbol americano.
Però per qui no ho sàpiga, clar, els Titanes són com una... És una sèrie de còmics que veu de l'univers DC, de l'univers d'on és Batman, Superman, etc. Doncs són com els...
Avengers?
No, serien els sidekicks, li diuen.
Sidekicks.
Sidekick és el personatge... pues Batman és el personatge fort, no?
Ah,
i,
vale.
I el sidekick és com l'ajudant.
Kick.
Sí, sidekick. Ah, vale. I llavors...
Patada lateral.
Pasito lateral. No, no sé, no és... Sidekick? Sí, bueno...
Side de
l'alt. Potser no és kick, side...
Kit.
No, jo crec que sí, no? Deu ser...
Ara t'ho busco.
Doncs això, que és com una mena de... Això, un altre equip que formen, que es diuen Titanes, però que estan... que aquest equip el pilota ni més ni menys...
Sidekick, efectivament.
Ni més ni menys que el Robin de Batman, el senyor Dick Grayson, el primer Robin, el Robin original, el millor Robin entre els Robins, bueno, descartant després el Tim Drake, que també lo parte, doncs ell pilota aquest grup, aquest equip de superherois, i bueno, a partir d'aquí fan totes unes històries en el món dels còmics on doncs ell té el seu propi equip, igual que el Batman té la Liga de la Justícia, doncs ell té aquest. Vale, doncs d'això han fet una sèrie. I clar, sí que és veritat, a veure, no em vaig emocionar de que no vaig perdre la consciència en cap moment, però vaig dir, uala, que fort que s'atreveixin a fer una sèrie així, no? I en realitat ara mateix hi ha dues sèries corrents en l'univers del Batman. Uh-huh. Hi ha la Gotham.
Sí. I encara està en antena, aquesta?
Bueno, de moment la sèrie està feta, no sé si està acabada o no, jo no l'he acabat de veure. Amb un altre to completament diferent, eh? Aquesta, la dels Titanes, també xoca, no? Perquè en realitat els còmics tenien com una mena d'aire més... Bueno, més...
jovial.
Sí, 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 no, com més lluminós, diria, lluminós. I aquesta sèrie està feta també de manera molt fosca perquè la història és el senyor Dick Grayson, el primer Robin, quan ja s'ha fet gran en plan jove, ja no és un adolescent, deixa abandonar Batman perquè s'està tornant, ell mateix s'està convertint en una persona molt violenta. Llavors intenta deixar de ser Robin, però bueno, les circumstàncies fan i es fa policia a Chicago. Llavors es troba amb una noia i bueno, hi ha una sèrie de mogudes paranormals i acaben doncs un equip de superherois però com una mica antihéroes. I ell, amb aquesta crisi d'identitat, que per qui ho sàpiga ho esgarraré aquí, això sí, és spoiler, m'ha igual, això t'has de llegir els còmics, ja. Vale?
Vinga, va.
Ara està en el moment en què s'ha de convertir en Nightwing. Nightwing és el Robin, però quan s'ha fet gran i ja té la seva pròpia identitat de superheroi.
Doncs jo el que explicaré és l'origen de sidekick, aquesta paraula que ens explicava Luigi. Diu, és un término en anglès que surgió en el siglo XIX, per tant no estava associat al còmic encara, època en què s'empezó a utilizar un fragmento de tela sobre los bolsillos para evitar ser robados por carteristas. Por eso, la palabra se terminó usando para referirse a aquella persona que siempre está al lado del héroe o protagonista central de la historia, o bien cumple una función servil para otro personaje. Se puede traducir como ladero, ayudante o segundón. ¿Y tú quién dirías que es el primer sidekick de la historia de los cómics?
¿De la historia de los cómics? Espera. ¿Es americá?
Sí.
¿Usa sombrero? No, a veure, és que clar, això és, ara és una mica... M'has posat, bueno, estic en tensió. Espera. Són còmics de superherois?
Sí, supongo, sí, és que no el conozco, però sí, pel que puc veure la portada del còmic que surt aquí, sí.
No el coneixes, eh?
No l'havia sentit mai.
No és molt famós.
No
ho sé, Jaume.
Bueno, pues aquí diu...
¡El zorro! No. ¡El zorro! No. ¿Y el altre no?
No. Diu, pero a pesar de que considera que el mencionado Robin ha pasado a ser el sidekick por antonomasia, lo cierto es que no fue el primero, ni siquiera el segundo, ni el tercero. Sino que fue, el primer sidekick se llamó Fat Man, y a diferencia de otros de los héroes juveniles antes mencionados, su verdadera identidad, Bob Daly, superaba a la edad del héroe que acompañaba, que era Mr. America.
Ah, pues mira, això no ho sabia. Però va, després agafo la Wikipedia i la
destrozo. No és Wikipedia, eh? Era un
article més profund.
Era un
profund,
article,
no?
Més profund.
El Times.
Exacte, New York. Estava llegint el New York Times. I què escoltarem d'aquesta sèrie... que el Luigi ens ha esgarrat a la sorpresa.
Escoltarem
un grup molt bo.
El grup Decemberist.
Són molt guais aquests, eh?
Doncs escoltarem una cançó que es diu Severed. Ho he pronunciat una mica raro, eh?
Severed.
Ui,
però aquí hi ha música electrònica. Jo els Decemberist el recordava per un rotllo més meló, de més violins.
Tu de la maqueta, clar.
De la maqueta, abans que fossin menys.
Aquest concert aquí a la plaça del treball.
A la factoria. Thank you.
El tràiler de la setmana.
I després d'aquest temazo dels Decemberists, toca canviar de secció i parlarem d'una estrena que està a punt d'estrenar-se. De fet, quan escolteu aquest programa ja estarà a la cartellera, que és Crossover? Crossover és, no, és no, com la és, continuació.
Sí, és una continuació i, Jaume, saps que també té a veure amb els còmics.
També. No sé, no perquè estigui basat en un còmic, sinó perquè un dels protagonistes està obsessionat.
Bueno, té una teoria.
Té una teoria, és veritat. Ah, no, hauria de tornar a veure la peli.
Doncs...
no la que s'estrenarà, perquè no l'he vist, òbviament, sinó la primera de les tres que formen part de la trilogia.
De quina vols que parlem primer?
De la que està a punt d'estrenar-se.
Vale.
Si vols, primer escoltem el tràiler.
Sí, així, mira, així la gent ja es fa una idea, va.
Vinga, doncs fem-ho.
Sencillamente extraordinario. Es posible que todo cobre sentido si explico quién soy. Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Enhorabuena. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic. David Dunn, el único superviviente de aquel accidente de tren hace años. ¿Crees que tienes superpoderes?
Es una sensación. Tengo que tocarlos.
Me llamo Patricia. No me cabe duda de que hay dos docenas de identidades.
Soy Mary Reynolds.
Por favor, señor.
¡Casi te pillamos, chaval!
Cohabitando dentro de ti.
La bestia vendrá en cualquier momento a por vosotros.
Lo que sí cuestiono es vuestra convicción de estar por encima de los seres humanos.
Sin embargo, es cierto. Mis huesos son muy frágiles. Ya he sufrido 94 fracturas.
Pero posees un intelecto extraordinario.
Esto no son dibujos animados, es el mundo real.
No. Venga ya.
Y aún así, a algunos de nosotros no nos matan las balas. Y otros podemos doblar el acero. Llevaba tiempo esperando que el mundo viera que existimos. ¿Puedo conocer a la bestia?
Espero por tu bien que le gustes.
Eso suena a alianza del mal. Muchas personas van a morir. No lo hagas. ¿Estás preparado?
¿Cómo debemos llamarle, señor?
Nombre, Don. Apellido, Cristal.
Don Cristal, d'aquí ve el nom de la pel·li, Glass. És l'última pel·lícula del M. Shyamalan, i forma part d'aquesta trilogia. La primera era El Protegido, després va ser Múltiple, i ara és aquesta Glass que entrellaça els personatges de les dues pel·lícules.
Sí, va fer... En aquest cas, és la història com de... Clar, no està basada en un còmic, parla això, no?, d'una sèrie de personatges que tenen unes habilitats especials, però no està tractat des del punt de vista de... O sigui, està, jo crec, El Protegido, per exemple, no?, que està tractat com intentant donar-li una mena de veracitat, no?, a la història. O sigui, no és el superheroi superpoderós que va saltant i que decideix posar-se un supertraje i llavors canvia i tot. No, no, és com molt més dolorós tot el procés, més lent. Bueno, està bé, no?, aquest punt de vista. És diferent, és original. I clar, la sorpresa va ser, jo crec, una mica quan va sortir la de Múltiple, perquè realment van haver-hi com molts anys entremig.
Sí, sí.
Van passar molts anys. La Múltiple és de l'any passat, crec, no? O de
l'anterior. No, la fa un parell.
Sí?
El que passa és que no vull dir, la de Múltiple no té per què, no li veus la relació amb la de...
Li veus la relació al final.
Clar, sí, sí.
Però està bé, no? En aquest moment és quan dius, ostres, i quan ja t'enteres que hi havia la intenció de fer una trilogia amb això, és com, ah, que bé.
Sí, sí, ara m'entren ganes de veure aquestes dues.
Jo, la veritat, que són de les pel·lícules del Shyamalan, sí?
Sí, que valen la pena.
Sí, perquè realment hem de dir que hi ha algunes altres pues, que no tant, no? Es va donar a conèixer, bueno, va rebentar molt amb El Sexto Sentido, no?
Que està
moment.
Bé.
Sí, però després va fer aquella del Bosque, tal...
I la que surt el Mark Wahlberg, aquella... No sé,
i la del Will Smith i el seu fill, la del... No? Aquella que van por la... No sé què.
Aquesta sí. És d'aquest paio?
Sí. I la de... Una també...
Avatar. No, Avatar no.
Avalgo.
Sí, algo.
Aval musical.
Mira, ni ho sabem. Però bueno, que ara és una d'aquestes pel·lis que tenen gana, a més, tota el merchandising, no? La pluja de trailers per aquí, trailers a Twitter, sí, no sé sí. Què, en plan que t'estan inundant amb ganes de que la vagi a veure.
I jo, em va sorprendre, jo la de Múltiple la vaig veure fa poc i anava una mica amb el rotllo aquest de, ai, no sé jo, si...
Ja està
molt bé. Doncs esperem que aquesta Glass segueixi la mateixa línia.
Doncs ens queden un parell de temes relacionats amb aquesta trilogia. Primer escoltem els Pixies, I've Been Tired, de El Protegido. 2, 3, she's a real left winger, cause she been down south and held peasants in her arms. She said, I could tell you stories that could make you cry. What about you? I said, me too. I could tell you a story that would make you cry. And she said, one of your biggest fears. I said, losing my penis to a poor with disease. Just Bueno, doncs això ha estat el Generació BCO d'avui. Hem parlat una miqueta de tot, superherois, noves estrenes, pel·lícules de la setmana, i la setmana que ve més, no sabem si millor o pitjor, però diferent segur. Luigi, que tinguis bona setmana.
Bona setmana a tothom.
I marxem amb els Snails, la cançó Frogbass, en aquest cas la pel·lícula Múltiple, que també forma part d'aquesta trilogia.